4 i 3 minuts. Comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i produït i presentat aquesta vegada per Joan Muñoz. Avui és dilluns 13 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, ha començat la setmana amb una bona refrescada. Aquest matí hem tingut gelades que fins i tot s'han arribat a apropar a la costa, i allà on no ha baixat tant la temperatura és perquè ha fet més vent i, per tant, la sensació de fredor ha estat ben evident. Ara bé, el cel completíssimament asserenat. A hores d'ara no hi ha núvols a Catalunya i, de fet, el que queda de dilluns tampoc en tindrem. Per tant, en aquest sentit, un temps molt tranquil. Una mica de vent encara cap a les valls del Pirineu, a l'Empordà o al sud de Tarragona, però que ha d'anar a menys. Pel que fa a la temperatura, es va recuperant, però tot i el sol no acabarà pujant gaire. Les màximes quedaran tot just fregant els 14 o els 15 graus a la Costa Daurada, però això sí, quan es faci de nit, la temperatura tornarà a caure en picat i sense paracaigudes. Per tant, el dimarts, que tornarà a ser un dia molt assolellat, tornarem a aquestes temperatures matinals ben baixes, fins i tot una mica més i tot. Per tant, moltes gelades. Com dèiem, el dimarts, ben serè. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de quin és el nou rumb de Castellà del Vallès i ho farem amb la seva alcaldessa, Yolanda Rivera. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per parlar, entre d'altres coses, de la victòria del Barça a la Supercopa d'Espanya i dels vomitius menyspreus que van haver de viure aficionats del Mallorca a l'Aràbia Saudita. A partir de les 5, coneixerem el Bar del Panorama, el nou podcast de la plataforma Panorama, de la mà dels seus tres fundadors. Parlarem amb Jordi Gràcia, director comercial d'Astana, una empresa centrada en la creació de salvascales, i acabarem fent balanç de la temporada de Pastorets 2024 i de la cartellera del 25. Tot això i més des d'ara fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! I quan passen 6 minuts de les 4, ens posem al dia i ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem, com és habitual, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'espera que el semàfor que ha de regular el trànsit en el pas de vianants de l'Avinguda Vella sigui una realitat, l'Ajuntament de Terrassa ha decidit pintar de groc el sabrejat perquè cridi més l'atenció dels usuaris que estan al voltant. Així esperen que els conductors augmentin les precaucions en aquest punt conflictiu que recentment va provocar l'atropellament d'una persona. Aquesta no és la primera vegada que es registra un incident en aquest punt, ja que el passat estiu una persona jove va resultar morta fruit també d'un atropellament. En aquest punt crític, el veïnatge tempa la seva integritat i per això demanaven accions contundents al consistori agarenc mentre no s'instal·la aquest semàfor. Un cop conegut que els reguladors estaran a finals de febrer, els veïns ara reclamen que es millori també la senyalització a la zona amb alertes de perill que siguin molt més contundents que les que hi ha en l'actualitat.
Gràcies, Sergi. I no ens movem del Vallès Occidental. Des de Sabadell, Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns ha començat al jutjat de Sabadell el judici de la peça número 18 de l'anomenat cas Mercuri. En aquesta ocasió ha estat l'oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido, qui s'ha assegut al banc dels acusats i a qui li demanen entre 3 i 5 anys de presó perquè està acusat de tràfic d'influències i falsedat documental. La peça, recordem, correspon a unes obres particulars en una casa dels Merinals i hi ha altres exmembres de l'Ajuntament investigats. Manuel Somoza, exdirector de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell, Angelina Català, excap de disciplina urbanística de l'Ajuntament, i l'arquitecte Daniel González, també del consistori. La vista s'allargarà fins al 17 de gener i és previst que hi declarin exregidors del consistori i també funcionaris de la corporació.
Gràcies, Júlia. I anem fins al litoral, a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Badalona ha activat aquest dilluns l'operació fred davant la prealerta del Procicat per risc de fred intens. A Badalona es correspon a temperatures de 2 graus centígrads o inferiors. En aquest sentit, recordem que el govern local havia explicat que tenia previst habilitar el casal municipal de Campepus quan es donés el cas. Precisament, el grup municipal del PSC reclama l'activació immediata de l'operació fred sense esperar a que les temperatures baixin 2 graus. Demana informació detallada al govern del Partit Popular per conèixer com s'atendran les persones sense llar, quines actuacions s'han dut a terme a l'edifici de Campepus i quantes persones poden acollir. Escoltem a Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC.
Vam tornar-ho a reclamar i se'ns va dir aquesta autèntica barbaritat de que s'activaria quan baixés de 0 graus. I jo convido, com vaig fer l'altre dia en aquesta casa, a qualsevol persona del govern municipal a sortir al carrer a les 3 del matí, a estirar-se a un banc una estona i veure com s'està a 4 graus estirat al carrer.
Des de Badalona, en Comú Podem, ahir de Llaurador, ha reclamat un servei d'atenció a les persones sense llar per tot l'any i no pas puntual. Per la presidenta dels comuns, l'operació fred hauria de ser per tot l'hivern i no pas els dies on les temperatures freguen els 2 graus.
Sí, després de molt insistir, tant entitats com nosaltres des de l'oposició, avui, que estarem en els dies més freds d'aquest hivern, avui i demà, sembla que l'Ajuntament de Badalona per fi activarà el servei per persones sense llar, però de manera molt puntual, i no sabem si serà només per 2 dies, que ha d'haver-hi un servei de tot l'any.
A les 7 del matí els termòmetres es situaven en els 3 i 4 graus centígrads, mentre que ara al migdia tot i el sol es mantenen els valors d'hivern.
Gràcies, Santi. Ens quedem al litoral des del Prat del Llobregat. Tenim a Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda. Al Prat del Llobregat ja ha començat el procés d'implantació del nou sistema de recollida de residus per revertir les baixes dades de reciclatge, que es troba al voltant del 38% segons dades de l'AMB del 2023. A partir d'ara, els contenidors de la resta orgànica disposaran d'un mecanisme intel·ligent d'obertura amb identificació a través d'una targeta clau o aplicació mòbil. Cal dir que el Prat és un dels primers municipis catalans que incorpora una via de bonificació de la taxa de residus. Escoltem el tinent d'alcalde de Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé.
Però ara, de moment, estem agafant les més fàcils, que és apropar 7 vegades en 2 mesos al contenedor d'orgànica, que facis l'obertura i ja tindràs aquest descompte. Si recicles bé l'orgànica, reciclaràs menys amb la resta. I sobretot també aquesta fase de la deixeria. No estem utilitzant la deixeria com la utilitzàvem, doncs també hem fet aquest esforç perquè si vas a la deixeria també podràs tindre un descompte.
Si aquesta es fa correctament, pot arribar fins al 45% de reducció de mitjana de la factura.
Gràcies, Jonathan. I de retorn al Vallès, des de Castellà, tenim Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Comença el 12è Brama Escolar. Més de 3.100 alumnes participaran a la iniciativa del Cineclub, la guia didàctica i l'Ajuntament, que tindrà lloc fins al 24 de febrer. S'han programat 20 projeccions durant 8 setmanes. Totes es podran veure a l'Auditori Municipal Miquel Pont del Mirador i comptaran amb la participació de tots els centres d'infantil, primària i secundària de Castellà i, per primer any, també amb l'Escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall. Com és ja habitual, al Brama Escolar, les projeccions a l'ESO i al batxillerat estaran dinamitzades. Les pel·lícules escollides aquest any són Te estoy amando locamente, Io Capitano, Promising Young Woman, La família Belier, Robot Dreams o El meu veí Totoro, entre d'altres. Els títols triats permetran, com cada any, un treball educatiu a l'aula tant abans com després del visionat de les pel·lícules.
Gràcies, Rocío. I per acabar, repassem l'actualitat de Sant Cugat de la mà d'Aina Ruiz. Bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat té un risc molt alt de patir inundacions. Ho marca el document únic de Protecció Civil Municipal que estipula les zones de risc al voltant de les 16 rieres i els 37 torrents del municipi. Tot i que l'època més propícia per a les inundacions és la tardor, el canvi climàtic cada cop fa més probable que els aiguats es donin en altres estacions. A l'hora d'actuar amb temps, l'Ajuntament té en compte les zones de risc del mapa de Protecció Civil de Catalunya, com la Riera de Rubí al sector de Can Calopa. Protecció Civil també disposa d'un mapa de punts conflictius del seu anàlisi de risc, que es concentra al voltant dels torrents del nucli antic, Mirasol, La Floresta i Valldoreix. El cap de Protecció Civil, Toni Royo, exposa que molta gent no sap que hi ha una riera sota la Rambla del Celler. Per aquest motiu, emplaça els santcugatencs a conèixer els riscos del seu territori i saber si viu en una zona inundable.
Quan rebem avisos de que aquest risc pot ser molt més potencial, llavors ja activem procediments, protocols una miqueta més complexes i ja es prenen decisions de si activem o no activem el pla d'emergències o si activem una situació de prealerta o una alerta que implica cada nivell donar més prioritat a una sèrie d'actuacions, si fa falta que ens reunim al comitè d'emergències o no, etc, etc. Gran part de la tasca és sobretot preventiva.
A l'àrea mediterrània es dona el fenomen de la gota freda, com ha viscut recentment el País Valencià. L'embussament d'aire a molt baixa temperatura a les capes mitges i altes de l'atmosfera provoca intenses pluges en xocar amb l'aire càlid que ve del mar. Tot plegat pot desencadenar crescudes ràpides i sobtades de rius amb posteriors inundacions. Un exemple va ser el viscut a Rubí amb les riuades del 62, quan el riu Ripoll va créixer en poques hores entre 4 i 6 metres i va desencadenar una catàstrofe. Per altra banda, cal destacar també les zones inundables en períodes de retorn, un terme estadístic referent a cada quan pot produir-se un esdeveniment concret. Pel que fa a les inundacions al municipi, les rieres de Sant Cugat i de Rubí presenten períodes de retorn a 50, 100 i 500 anys.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Yolanda Rivera va prendre les regnes de l'alcaldia de Castellà el desembre passat, després de que Ignasi Jiménez, que havia estat l'alcalde durant 17 anys, anunciés la seva renúncia. Avui, des de Ràdio Castellà, Julià Guerrero entrevista la nova alcaldessa per concretar el full de ruta dels grans projectes del mandat, com la piscina, els habitatges socials de Playtex, l'ampliació de l'Institut Escola Sant Esteve o la Ronda Nord.
Fa tot just 3 setmanes, Yolanda Rivera va agafar les regnes de l'alcaldia de Castellar del Vallès. Va ser el passat 13 de desembre en un ple on doncs, va prendre el testimoni d'Ignasi Jiménez. És per això que avui estem a les golfes de Cal Alberola, la seu del consistori municipal, on li farem una entrevista. Tot just amb la vara d'alcaldessa a les mans gairebé. Has detectat alguna preocupació? La gent ja t'està dient, Yolanda, mira't això o mira't allò, o què fem amb això?
Doncs sí, sí, efectivament, i jo crec que això és algo positiu, no? Que la gent et vegi propera i se t'acosti, sobretot en aquests primers dies, jo això ho valoro de forma molt, molt positiva, no? Que no només s'acostin a felicitar-te, sinó també a fer-te arribar un neguit o una preocupació. Per mi això és molt important i que la gent se senti amb la confiança de fer-ho, per mi és un èxit, és un primer èxit. I efectivament, doncs, bueno, de les preocupacions que més van arribar, sobretot, és el tema de l'habitatge, no? I dels pisos, no? Això tirarà endavant, Yolanda? Sí, sí, i tant que tirarà endavant.
Si trobes algú pel carrer o algú se t'adreça a tu i li has de donar una mica els teus trets, no? Què li vols transmetre a la gent de la Yolanda Rivera? Persona.
Sí, sí, jo una mica el que vaig dir en el dia del ple, no? Jo em presento com una dona de 52 anys per pocs dies, i estic apunyada als 53, com una dona de 52 anys que l'únic que ha fet en aquesta vida és treballar, que vinc del món de l'empresa privada, tinc formació i aprenentatge i experiència, no? El que és la gestió tant de pressupostos com d'equips humans i em considero una persona de consens, una persona de diàleg, una persona d'escoltar, perquè penso que escoltant els demés sempre s'aprèn, que els punts de vista de tothom són molt importants i em presento així, com una persona propera, una persona que ha vingut a treballar, una persona que s'estima castellà. Ara ja fa més de 26 anys que visc a Castellà.
Això comentaves en la teva presa de possessió, que les teves filles han nascut també a Castellà.
Sí,
no?
El meu marit és fill de Castellà, nascut a Castellà, i bueno, pues, jo vaig conèixer aquest poble a través d'ell. Em va agradar i ho vam tenir clar a l'hora de decidir on anar a viure, i ara ja fa més de la meitat, no?, de la meva vida que visc a Castellà. he treballat a Castellà, he treballat molts anys amb una entitat financera del poble i, per tant, hi ha molta gent que ja em coneixia d'això. També he format part activament d'un AMPA, no?, d'una escola i d'alguna altra entitat. Vull dir que sóc una persona compromesa, no?, i amb el poble, amb el teu entorn, i que penso que la política municipal és la política més útil i per això he acceptat, no?, aquest repte.
Mm-hmm. Si et sembla, canviem totalment de xip i anem a parlar més de qüestions de gestió municipal. Perquè, clar, hi ha hagut aquest relleu a l'alcaldia, hi ha un equip de regidores i regidors, diguem-ne, que ja hi són, però tens la capacitat, doncs, de fer una transició, dissenyar un nou equip. Quins objectius has plantejat i de quina manera es traslladarà això? Perquè ha de ser imminent, Yolanda.
Sí, sí. Bueno, com et comentava abans, no? El primer dia, una de les primeres coses que vaig fer és parlar amb tots els regidors. Els regidors s'han posat tots, cosa que també els agraeixo, a la meva disposició. I ara, aquests dies de Nadal, doncs, he aprofitat, no?, també per dissenyar aquest nou equip de govern. La transició, com em comentaves tu, serà una transició responsable. Serà una transició responsable i l'objectiu és garantir que els nostres projectes de mandat s'assoleixin a final del mandat i fer-ho de la manera més òptima.
Mm-hmm. I com es plantejarà això? Perquè entenc que hi ha d'haver-hi com un full de ruta.
Doncs això es plantejarà amb un nou cartipàs que presentarem en el ple d'aquest mes.
Ja, i per tant, tindrem al finals de mes, es podria
dir? A final de mes, no sé si el ple és el dia 30 o 29 o 30, no recordo la data, l'últim dimarts de mes, donarem compte del nou cartipàs amb el repartiment de responsabilitats. Uh-huh. I també esperem durant aquest mes presentar un nou PAM, un pla d'actuació municipal, uh-huh, que serà el full de ruta d'aquests anys que resten pel mandat, on recollirem les accions concretes que portarem a terme.
És a dir, que entenc que una mica també està el teu objectiu, la teva obsessió és, quan s'arriba a final del mandat, que tot el que es plantegi o el que s'està arrencant, doncs tenir uns compromisos de dir, mira, això s'ha assolit. Entenc que serà una mica el teu compromís, perquè t'agafa no en campanya electoral. Això ja ha començat, per tant, és una altra manera d'enfocar la gestió.
Efectivament. L'objectiu meu, i així els he demanat a l'equip de govern, és arribar a final de mandat amb el màxim d'objectius assolits, si no són tots.
Uh-huh. És per això que ara hem preparat una petita bateria de temes, dels temes, diguem-ne, doncs, més importants, de més pes, que s'està ja parlant. No només es van parlar en campanya electoral, sinó també en aquest primer any i mig de mandat. Són temes, projectes que alguns s'estan començant a desplegar, d'altres potser estan més encara en l'aire, i és per això que, si vols, breument, anem fent un repàs d'un en un. Uh-huh. Comencem per un projecte estrella, però que ha tingut pujades i baixades. També la pandèmia va perjudicar molt, però que és una gran inversió pel poble, que és la piscina descoberta. La gent en parla, en sap que s'està fent alguna cosa, hi ha hagut moviments de... Què ens pots dir de la piscina? Quan ens banyarem en aquesta piscina?
Aquesta piscina, com dius, o intueixo que tots els projectes que ara em preguntaràs són projectes que es venen treballant des de fa mesos i, per tant, no comencem de zero. I la piscina, doncs, en aquest primer trimestre es veurà a l'inici de les obres. Ja estem en les últimes fases administratives i de gestió burocràtica que comporta tot i que requereixen. Uh-huh. I ens podrem banyar a l'estiu del 26, ens podrem banyar a la piscina.
Molt bé. Justament has comentat que quan parlaves amb la ciutadania et traslladaven una de les preocupacions a Castellà, que tampoc és cap novetat, perquè ha sortit també en les enquestes que ha fet la Diputació, que és el tema de l'habitatge. Tothom sap que no pot llogar un pis a Castellà, que hi ha unes dificultats d'oferta i de demanda que no quadra. Som un municipi, de fet, que estem en la zona estressada, segons la nova llei d'habitatge de Catalunya. I sí que és veritat que ja el mandat passat es van posar els fonaments del projecte de la Playtex, on hi va habitatge de lloguer social adreçat a diverses capes de ciutadania castellarenca, sigui gent gran, siguin joves, siguin famílies monoparentals. Aquest tema també és un eix, diria, el principal. Què passarà amb aquest projecte?
doncs el que passarà és el que ha de passar i és que això sigui una realitat. Com tu comentaves, i gràcies, són uns projectes que ja venim treballant de fa mesos. Afortunadament i gràcies a la bona salut financera, no?, de l'Ajuntament i algunes flexibilitzacions que han hagut en relació a la regla de la despesa, vam poder adquirir diferents solars, no només el de la Playtex, sinó altres també repartits pel municipi, amb la idea de dedicar-los a vivenda de lloguer assequible. Per tant, estem en converses amb diferents gestors i experts en aquest àmbit, no?, per veure quina és la millor fórmula, a més a part, no?, de l'Incasol, que això ja ho tenim tancat, no?, per la resta de solars, i per tant, en concret a la Playtex, en breu també es veuran ja la urbanització en marxa.
Sí, sí, perquè és imprescindible tenir la urbanització i una vegada ja està els serveis, entenc, clavegueram, xarxa elèctrica, etc., és quan es podran fer
començar
sobre el terreny, diguem-ne, els projectes de construcció d'aquests habitatges. Un projecte, en aquest cas, fins i tot que ha generat preocupació a la comunitat educativa, no? L'Institut Escola Sant Esteve. Realment sí que s'han fet ara aprovacions en els darrers mesos. Com està el tema?
Doncs aquest tema sembla que està desencallat. És veritat i certament és un projecte que, amb el que ens hem trobat amb moltíssimes traves de moltes naturaleses diferents. M'agradaria aprofitar potser, no?, aquest moment per agrair, no?, a la comunitat educativa, en concret del Sant Esteve, la paciència que estan tenint, i agrair no només a la direcció, al claustre, a les famílies i sobretot als alumnes. I bé, això és una cosa que també està desencallada, que començaran les obres molt aviat. Espero que aquesta entrevista es pugui fer, no?, en el Sant Esteve, perquè comencen les obres.
Un tema en aquest mandat també és veritat que la pandèmia, doncs, va fer que tothom mirés més cap a l'entorn natural i s'han aconseguit justament fons europeus per arranjar camins del riu Ripoll. Potser no es veu tant, perquè clar, és un tema més, no és tan ciutadà, no és tant d'asfalt, però convivim molt amb una zona de grans boscos i amb aquesta zona del Ripoll. Hi ha alguna novetat? Quins projectes hi ha al voltant del riu?
Doncs ara estem acabant el que és la segona fase del riu Ripoll, no? S'ha obert, jo crec que l'objectiu era obrir Castellà al riu, no? Tenim un riu, que no tots els pobles tenen un riu, i entenem que sobretot, no?, com comentaves, arrel de la pandèmia, no?, l'entorn natural ha agafat un valor per les persones, no? Valorem més estar al costat de la natura.
Castellà és un lloc més atractiu.
Castellà.
Per aquesta característica.
Per això, perquè, no, els pobles que tenen riu, no, pues no tothom té, no tots els pobles tenen riu. Nosaltres el tenim, per tant l'hem de cuidar, l'hem de fer agradable, l'hem de fer amable. S'ha obert un primer també carril bici i ja s'està fent el segon fins a Sant Feliu, que està quedant, la veritat, que és la mar de maco. I després hi ha un altre projecte que ja és supramunicipal, que ve a través del Consell Comarcal i amb una subvenció dels Next Generation, que es diu Teixins Fils de Vida, i que és una altra fase, no? Una fase addicional per arranjar tot el que és el camí i obrir-nos a la natura, i obrir-nos al riu i posar en valor el patrimoni natural que tenim.
Deixa'm que et pregunti d'un tema que sembla que ara no preocupa la ciutadania, estem parlant del riu, i és la qüestió de la sequera. Hem tingut pluges, hi ha hagut com un canvi de la primavera cap aquí, però, diguem-ne, el llum vermell encara el tenim posat, perquè sí que és veritat que Castellà també té la sort de tenir aqüífers, però no sé si últimament, doncs, teniu aquesta qüestió sobre la taula o és una pàgina que hem deixat enrere.
No, aquesta pàgina no la podem deixar enrere, no podem baixar la guàrdia. Avui deien, escoltava, no?, a la ràdio que els pantans estan al 33%, Clar, que estem millor que fa uns mesos que estàvem al 0, però és que estem al 33. No estem ni a la meitat, no?, de la capacitat. Per tant, nosaltres continuem treballant amb inversions per mantenir la xarxa i per anar fent totes aquelles actuacions, sobretot en l'estalvi, no?, en l'estalvi d'aigua. I a la població, no?, demanar-los conscienciació, que això de la sequera no... no acabat i que, per tant, fem un ús responsable de l'aigua, perquè és un bé escàs i l'hem de cuidar.
Mm-hmm. Per tancar aquesta bateria de qüestions, podem dir que hi ha sobre la taula, a ningú se li escapa que l'economia és molt important. Castellà no està en una situació, diguem-ne, dolenta, més aviat al contrari. Tenim unes taxes d'atur de les més baixes de la comarca, fins i tot de les comarques de la província de Barcelona. I tenim un polígon que sembla que, bueno, va amb una activitat molt reeixida. Fins i tot hi ha hagut l'anècdota, doncs, del McDonald's, del famós McDonald's. Aquí es barregen diverses coses, no? Hi ha la terciarització, diguem-ne, d'aquest polígon, perquè hi ha aquesta carretera. Parlaves abans de la Playtech, clar. Hi haurà com un, no?, com una hibridació, però el polígon continua sent important.
El polígon és important i el polígon, doncs, està rebent, no?, la instal·lació d'empreses. Nosaltres ho valorem com una cosa positiva, que les empreses escolleixin, no?, Castellà per instal·lar-se, perquè això significa dinamització econòmica pel municipi, significa ingressos que ens permetran mantenir el nivell de serveis als que estem acostumats, no?, aquí a Castellà, que són serveis de qualitat, i implica també llocs de treball. Per tant, el que nosaltres valorem d'una forma molt positiva la instal·lació d'aquestes empreses i continuarem treballant per fer-ho compatible, no?, amb el comerç local, amb accions que permetin també que el comerç local continuï tenint aquesta influència, no?, sobre el municipi. Tenim molt bona relació amb l'Associació de Comerciants, amb les que ens trobem sovint, i per tant, hem de mantenir aquest equilibri, però ho valorem de forma molt positiva pel que repercuteix pels ciutadans de Castellà.
Mm-hmm. Justament, al costat del polígon de la Bruguera, hi ha aquest gran projecte de Can Bages que, doncs, diguem-ne, va esguerrar la crisi del 2008, mm-hmm. va quedar com mig empantanegat, però sembla ser que s'estan fent passes perquè es pugui començar a ocupar aquest polígon en breu, un polígon que, doncs, serà molt important també perquè és, bueno, un pulmó econòmic nou que de cop i volta Castellà, doncs, pot ja, diguem-ne, fer servir.
Sí, efectivament, aquest és un polígon que bueno, per el que sembla, no?, per les reunions que anem mantenint amb la Junta de Compensació, doncs, la recepció d'aquest polígon està més pròxima que mai. I això també ho entenem com una boníssima notícia perquè s'instal·laran empreses importants que ja tenim, bueno, ja sabem, d'empreses, no?, que estan mostrant interès, no només empreses que vinguin de fora, sinó també pròpies empreses del municipi que han de créixer, no?, i que opten per adquirir espais, no?, en aquest nou polígon. Per tant, sí, sembla que això es desencalla i això també és una gran notícia per Castellà.
Per tant, estaríem dintre d'aquest mandat, que Can Bages almenys es pogués, doncs, recepcionar? Penses que sí?
És possible, és possible. Uh-huh. Si no, ens quedarem ben a prop.
Doncs deixa'm ja que tanqui aquest bloc, justament parlant d'un tema supramunicipal, però que també és important per l'economia del poble i per la qualitat de vida dels ciutadans que topem amb la Gran Via quan hem d'anar a treballar fora de Castellà o hem d'anar a estudiar i hem de venir. És ja la Gran Via, que és una miqueta la sabat, no?, la pedra a la sabata del castellarenc, que es mou un cotxe. I, bueno, ja en aquestes reunions ja bastant serioses de com serà la Ronda Nord. Si estem parlant de com serà la Ronda Nord, és perquè en aquest cas sí que la piscina de la Ronda Nord té aigua, no? Ens podem llençar aquesta piscina. Des del punt de vista castellarenc, Yolanda, quins inputs tenim darrerament? Hi ha calendari, hi ha inversió, el projecte es farà realitat aviat?
A veure, els calendaris, a l'octubre de l'any passat va haver ja un acord del finançament, no? 200 milions d'euros que finançarà, no?, l'Estat. Ara estan des de la Generalitat dissenyant el traçat i bueno, és una d'aquells grans projectes que dels que estem també més a prop que mai de veure el que sigui una realitat.
Mm-hmm. Estem ja enfilant la recta final d'aquesta entrevista i és inevitable, doncs, perquè és normal que posem sobre la taula tots els temes d'agenda política que tenim imminent, però tots sabem que has pres el relleu d'Ignasi Jiménez, l'alcalde que ha marcat la trajectòria d'aquest poble, doncs, 17 anys, ni més ni menys. Era ara mateix, diria, que l'alcalde més longeu de la comarca, i tu justament arribes en una situació que estàs tot just començant, no? Deixa'm que et pregunti si tens por que hi hagin comparacions o això de seguida, doncs, la gent canvia de xip. Com veus aquesta part més de venir justament després d'un alcalde, diguem-ne, emblemàtic?
Bueno, per mi, agafar el relleu de l'Ignasi, per mi és un gran honor i una responsabilitat majúscula. L'Ignasi ha sigut un gran alcalde i per mi ha sigut un gran mestre. Un gran mestre, jo només puc tenir paraules d'admiració cap a la seva persona, el que representa, i el seu llegat no només cap a mi, sinó també cap a la resta dels meus companys. I, per tant, jo no em plantejo les comparacions. L'Ignasi és l'Ignasi, ho serà sempre, no? 17 anys i més els que va estar de regidor, són molts anys. I jo l'únic que m'admiraio amb ell, no? Per això, no? Per el que he après en aquest món, al seu costat, la forma de fer les coses i el seu llegat, no? tan immens que ens ha deixat a tots.
Doncs jo crec que hem arribat ja al final. Gràcies. I, com diu el tòpic, sort i encerts.
Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A punt de tocar les 4 i 35 minuts de la tarda, ens disposem a fer tertúlia. Aquest cop, com cada dilluns, la tertúlia esportiva, i no puc estar millor acompanyat. Saludem en primer lloc a Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Municipal de Terrassa. Bon dia i bon any, Miqui.
Hola, molt bon dia, molt bon any, molt bona tarda, què tal?
Què tal? Com ha començat l'any, Miqui?
Molt bé, la veritat. En l'aspecte esportiu, molt i molt bé. Amb el lagarenc Dani Olmo, doncs, aixecant aquest primer títol amb el Barça. I bé, doncs a les portes d'un derbi vallesà, dimecres a la Copa Catalunya.
Sí, i a més, suposo que quan les coses als veïns no els hi van tan bé, doncs a Terrassa se celebra. Justament des de Sabadell, com sempre, tenim el periodista Raül Chao. Bona tarda i bon any a tu també, Raül.
Bona tarda, bon any, i aquí a Sabadell tot el contrari. Aquí hem començat l'any molt malament, és a dir, amb nou entrenador, una derrota amb un partit bastant, bueno, molt fluix. Així que comencem setmana, que és setmana de derbi, de dimecres, de Copa Catalunya, diumenge davant l'Espanyol B, i molta por, perquè les sensacions són molt dolentes.
Dies mogudets.
Només li ha faltat al Raül dir ni bona tarda ni bon any,
Ni bona tarda ni bon any.
Tot, no?
Ni bona tarda ni bon any, perquè fora de play-off, bé, dies mogudets a la Cocapital Vallesana. I tanquem l'alineació de tertulians d'avui amb Jesús Galindo, periodista. Bona tarda i bon any a tu també, Jesús.
Bona tarda i bon any. I a veure si s'animen una mica aquests a Sabadell.
Sí, Doncs a veure si s'animen, anem a treure planxa perquè tenim molt poca estona i moltes coses de què parlar. Evidentment, comencem, com no, per l'actualitat i pel que va passar ahir a Lleida. I el que va passar és que el Barça va arrasar amb el Madrid, va aixecar la seva 15a Supercopa d'Espanya i va guanyar el primer títol de l'era Flick. M'agradaria que primer tu, Miqui, em deixessis un titular del partit d'ahir. Com ho vas veure?
Doncs va ser superioritat del Barça i Galleda freda pel Madrid.
Epa, el joc de paraules sempre li agrada molt al Miqui. I tu, Raül, com ho vas veure?
Jo crec que Flick torna a golejar Ancelotti, perquè seria el partit del Pere Ancelotti ahir una vegada més jugant amb nou jugadors. I el Barça, si no és per l'expulsió de Chesney, fa la major golejada de la història dels clàssics.
I acabem la ronda. A veure, Jesús, tu com vas veure el partit?
Jo, un partit completíssim del Barça. Completíssim, perquè va estar bé en defensa, va estar bé atacant, va estar encertat de cara a gol, va fer un partit molt complet, i quan va tindre que defensar, va saber-ho fer també molt bé.
Sí, a mi una de les coses que m'agradaria parlar és en general el Barça, perquè després de veure doncs, a l'últim, sobretot al mes de desembre, unes sensacions doncs, no tan bones com l'inici de temporada, 5 de 21 a Lliga, perds el lideratge, doncs tornes atrepitjant molt fort i amb un Lamin que torna a ser, doncs ja es destaca com un dels millors jugadors del món, tot i la seva edat, Rafinha que va fer un partidàs i sobretot Araujo que tornava després de molts dies a jugar un partit de gran exigència i no sé com ho vau veure, però vaig veure una gran actuació de l'uruguaià. Miqui?
Sí, jo crec que ahir doncs, va quedar molt clar doncs que quan tens un equip amb fam d'aconseguir títols, amb fam de guanyar i bé, doncs les coses surten, perquè jo crec que ahir doncs, moltes coses van sortir bé. El plantejament de... Jo crec que és un partit ahir que guanya també Flick, no tan sols amb el plantejament, que jo crec que es va plantejar de la mateixa manera que es va plantejar l'anterior clàssic, que va acabar 0-4, i per altra banda també la gestió amb l'expulsió de Chesney. Això també va ser molt, molt positiu i deixa clar doncs, que el Barça està en una dinàmica molt positiva quan doncs, una mica el sistema funciona i per altra banda doncs, que el Madrid té un problema defensiu molt gran.
Jesús. I sobretot, i no sé què opineu la resta, però jo, per exemple, comparant el partit davant el Bernabéu, que va ser relativament fa poc, per exemple, jo al Barça del Bernabéu vaig veure un Barça de matrícula d'honor, és a dir, que va ser super, super, super superior, amb un Pedri i un Marc Casador a nivell estel·lar, però, per exemple, ahir jo crec que va ser més de mèrit del Madrid pel que estava dient el Miqui, és a dir, jo crec que la banda dreta de defensa entre Tchouaméni i Lucas Vázquez era la P7, és a dir, era la P7 a les 4 del matí, és a dir, és que Rafinha, Lamin, Pedri, Casado, és que podien fer el que volien, és a dir, Valde, no sé, jo per mi va ser un error molt greu d'Ancelotti jugant amb aquesta alineació amb un Barça que té dos dels millors extrems a nivell mundial, com són Rafinha i Lamin Yamal, i que no va fer res. És a dir, que no va fer absolutament res. Jo crec que això parla molt, molt de mèrit d'Ancelotti, perquè és que no vaig, jo veient el partit no vaig veure aquest joc del Barça, aquest Pedri o aquest Marc Casador superestel·lars, com sí que van ser al Bernabéu. Però és que ahir, per exemple, el primer gol de Lamin, que és una obra d'art, és a dir, sembla un passe a la porteria, és a dir, el gol de Lamin, que és que Lamin... Algun dia hauríem de parlar bé, perquè amb 17 anys el que està fent és una barbaritat, però el gol de Lamin desmarca tota la defensa del Madrid.
Sí, jo veig tot el que dieu molt important, sobretot abans ho deia el Jesús, i parlava de que el Barça va saber defensar, va saber reposar-se del primer gol, perquè al final el primer gol arriba després d'una jugada d'atac del Barça molt clara, contragolpeja el Madrid i acaba fent l'1-0, però és que s'aixeca de totes les situacions i això en el Barça no ho havíem vist, i és veritat el que deia el Raül, que sí, és veritat que el Santiago Bernabéu va estar superlatiu. Jo ahir vaig veure un gran partit del Barça, però vaig veure un Barça que va saber el que és disputar una final i el Madrid... Que...
Tenir calma.
Correcte.
Exacte, és el que jo volia puntualitzar, vull dir que és que el Barça va saber jugar molt bé, o sigui, a part de que fes un partit espectacular, que jo crec que el va fer, va saber gestionar el partit tots els minuts, minut a minut, a la perfecció. Amb una coherència, amb una maduresa atípica per un equip tan jove. I la veritat, va marcar els tempos molt bé, el Pedri, que no l'estem destacant tant, però jo crec que va fer un partit fenomenal, perquè quan es va tindre que aguantar la pilota, ell era el que donava la sort de sellar, d'aguantar-la, a jugar-la enrere, era el que manava. No sé si ho vau veure així, però jo crec que manava totalment tot el moviment de l'equip. I això és el que va agradar a mi d'aquest Barça, vull dir que va sortir, es va encaixar un gol, va continuar amb la seva idea de joc, d'atac i així, va estar encertat i va jugar molt bé. El Madrid potser va sortir, jo crec, una mica condicionat pel 0-4 que havia rebut el Bernabéu. Jo crec que una mica condicionat. I jo no sé si és problema d'Ancelotti o dels propis jugadors, perquè Ancelotti després, les declaracions després del partit, va destacar que l'equip no havia jugat bé, vull dir que no havien atacat, que la idea no era defensar. I l'equip va sortir a defensar, va sortir, jo crec, a creure amb la rapidesa del Mbappé i el Vinícius, i els jugadors van sortir això, i no els va sortir bé perquè, bueno, al darrere tenia un equip que estava marcant molt els tempos i que va jugar molt bé. A Barça, jo és un dels partits, potser no tan espectacular com el Bernabéu, però més complet. un dels partits més complets que ha fet el Barça.
Sí, i per veure com de complet va ser el partit, doncs mira, no hem parlat de Pedri i va ser realment un dels jugadors més destacats, no hem parlat de Valde, que va fer un partidàs. I del Madrid, si haguéssim de destacar alguna cosa, seria en la part negativa, sobretot, ja ho mencionàveu, la defensa, sobretot Tchouaméni i Lucas, que surten molt assenyalats, però bé, no sé si els aficionats del Madrid poden treure alguna cosa positiva, no sé què vau veure positiu del Madrid, potser l'actuació d'Mbappé, que va ser la primera vegada que vam veure aquell Mbappé del 2022, del 2021.
Courtois, és a dir, que Courtois sí, és el millor porter totalment del món i un dels millors porters de la història, és a dir, les tres parades que fa abans de que el Madrid marqui el gol d'Mbappé, hi ha una parada que no sé si és a Lewandowski o a Rafinha, no me'n recordo.
Hi ha una Lewandowski que és
brutal. És a dir, sí. Courtois sí. Em recorda Joan García a l'Espanyol, que està més sol que la una moltes vegades, és a dir, m'han de xutar 30 vegades perquè em marquin gol, però és a dir, és que més no puc fer. I després Mbappé, és a dir, que jo crec que el gol d'Mbappé, el primer gol és un golaç, i després al segon temps, quan el Madrid està mort, regala dos gols que ni Jude Bellingham ni l'altre, no sé si és Rodrigo, no me'n recordo qui, que tampoc acaba d'aprofitar, és a dir, que ahir Mbappé i Courtois estaven molt sols. I això parla molt malament de la resta, però també de l'entrenador, perquè no... I a més, sobretot Flick, quan va fer el canvi de causa de l'expulsió de Chesney, a mi em recordava el moment del PSG de treure Lamine, dic, ostres, no pots treure Lamine, i al final va sortir bé. És que Flick és un entrenador amb les idees molt clares, que li surt tot bé, que té el Barça molt ben organitzat, i la clau en el futbol és estar ben organitzat per poder, després poder atacar, i ahir el Barça en això va ser de 10.
És que ja apareixen els fantasmes en el moment que passa això, no? Que hi ha aquesta expulsió i dius, mare meva, que comença a sortir aquí el tema PSG. No? El que passa és que no estava Xavi Hernández a la banqueta, que això és un punt molt important, no? També per atacar al Barça, no? Però després també hi ha una cosa a destacar també molt important, no? Jo crec que ahir, doncs, Courtois clau, Mbappé, doncs, va destacar davant una mica el mal moment o la mediocritat del Madrid en molts moments, i després també el que va ser molt positiu pel Madrid és que l'àrbitre assenyalés al final del partit, perquè déu-n'hi-do, doncs suposo el difícil que era aguantar un partit com aquest, no? per l'aficionat merengue, no?
I que l'àrbitre va perdonar l'expulsió a Camavinga i a Vinícius, és a dir, que l'entrada de Vinícius per darrere és groga molt clara, i la de Camavinga més del mateix, és a dir, que el Madrid podria haver acabat en nou, que hagués estat el més normal, perquè Vinícius no l'expulsa perquè és Vinícius, si és un jugador del Càdiz, de l'Almeria o de l'Espanyol, acaba a la banqueta segur.
Sí.
És que jo crec que si el rival del Barça en aquest moment hagués sigut el Mallorca o hagués sigut l'Osasuna, haurien hagut dos expulsats, el Camavinga i el Vinícius, per doble targeta. Vull dir que no parlem de l'àrbit perquè no va influir
va
molt el resultat.
Va ser pitjor de tots. Gil Manzano no va donar una.
Exacte, no parlem d'ell per això, perquè no va influir molt el resultat, però els errors són les targetes, a més. Els àrbits ja, aquesta sobrevaloració que fan a la protesta, la seva valoració que fan de les protestes, ensenyen a vegades targetes absurdes per aixecar un braç o una cosa així, que el millor que pots fer és girar cua i passar, i després foten una entrada com la que va fer el que m'havien llegit i no piten res, i no ensenyen targeta. Vull dir, són coses absurdes.
Les quatre decisions claus del partit, és a dir, el penal de Camavinga a Gavi, l'expulsió de Chesney, que les dues són claríssimes, més sí, les dues que no va al VAR perquè són grogues i que no pot demanar el VAR, però és a dir, les quatre decisions claus del partit, no veu cap de les quatre.
No,
i jo crec que la més dubtosa, si no la veu que dius, ostres, tinc dubtes, és la del penal de Camavinga a Gavi. Si ell no està ben col·locat, diu, ostres, potser l'ha donat, potser no. Però la vermella de Chesney i les entrades de Camavinga i de Vinícius per les seves segones targetes grogues són evidents i molt clares, i les ha de veure l'àrbitre.
Sí,
si el partit hagués anat ajustat, l'àrbitre hauria sigut decisiu, podria haver sigut decisiu.
No, el que està clar és que si el resultat no és 5-2, almenys és la sensació que em quedava a mi veient-ho des de casa, estaríem parlant avui molta estona de Gil Manzano.
Exacte.
Perquè no va ser res més que un altre episodi de la relaxació que crec que des de l'arribada amb el VAR viuen molts d'aquests àrbitres, que al final Gil Manzano porta més de 20 anys a primera divisió. Jo crec que té l'ull perfectament entrenat per veure, en aquest cas, que Chesney toca amb Mbappé o que Camavinga va amb la planxa al muslà de Gavi. Vull dir, jo crec que es relaxen, però si és veritat que totes va fallar. Volia canviar una mica de tema i parlar de com veieu a futur, si aquest partit pot significar alguna coseta de cara a futur, perquè el Barça, ja diem, trenca una dinàmica negativa. El Madrid, en canvi, que semblava que doncs mira, treia els partits d'una manera més solvent. Ara aquest partit pot significar alguna cosa de, per al que queda temporada o...
Vist el que vam l'exemple del partit de l'anada, que possiblement tots diríem, ostres, ara és el moment que el Barça s'enfila i se'n va de la, i decideix la Lliga, i va ser tot el contrari. Aleshores, jo crec que no. I a més, estem en un moment de la temporada en què hi ha partits cada 3 dies. És a dir, ara dimecres el Barça té Copa del Rei, el Madrid dijous, després cap de setmana Lliga. La setmana que ve crec que ja torna a la Champions, Lliga, Champions, Lliga, Copa del Rei. Aleshores, jugant cada 3 dies i amb el carregat que està el calendari, és molt difícil de que els equips guanyin tots els partits, bàsicament perquè és impossible, perquè els futbolistes són humans. Aleshores, crec que ara mateix, en el moment que estem de calendari, és molt difícil de fer una predicció. És a dir, per exemple, el Barça ha perdut Íñigo Martínez per 5 setmanes, que és una barbaritat en el tram de calendari que estem. Qui et diu que el Madrid perdi a X jugador o que l'Atlético de Madrid perdi a l'altre? És que ara mateix és molt fotut fer aquestes prediccions.
Sí, hi ha circumstàncies que poden canviar un pronòstic en aquestes alçades de la Lliga, de la temporada, vaja. Poden canviar, el que dius, una lesió, una sanció, qualsevol cosa d'aquestes, et pot variar la dinàmica de l'equip. Però jo crec que el Barça, la dinàmica, haver trencat la dinàmica aquesta que portaven els últims partits, és molt positiu, perquè s'ho tornaran a creure, que poden, i potser havien tingut dubtes, al ser un equip tan jove i així, havien tingut dubtes i sentit els dubtes. I en quant a Madrid, jo crec que li afectarà menys, potser, com el Barça. Menys en el sentit de que el proper partit de Copa jo crec que guanyaran tranquil·lament, i la Lliga a Les Palmes el proper diumenge també guanyaran sense problemes, si faran una golejada i ja diran que estamos ahí arriba i que hemos crecido i que somos los mejores. Vull dir, no crec que influeixi molt, que hi ha altres circumstàncies que poden influir més en la dinàmica que tindrem pels propers partits.
Sí, recordem que el Barça visita el camp del Getafe, que mai és una visita fàcil. Escolteu-me, parlem una mica de la Supercopa, però de més l'àmbit organitzatiu. El Barça s'emporta 9 milions d'euros per ser el campió de la Supercopa, 7 al Madrid per ser subcampió, a l'Atlètic Club 2 milions, al Mallorca gairebé 1 milió i 20 milions per la federació, que en teoria van destinats al futbol base i al futbol modest. No sé com veieu vosaltres aquest nou format, que ja porta 4 anys. Com esteu vivint aquest inici de
la Sort que no la juga... Sort que no la juguen ni el Terrassa, ni el Sabadell, ni el Júnior, perquè ens donarien 20 euros o hauríem de pagar. O sigui, aquesta és la conclusió que jo trec, eh?
Però el format us agrada?
Mira, a mi m'agrada el format, a mi m'agrada perquè crec que dona una mica més d'espectacle, aquest rotllo de Final Four i coses d'aquestes. Però primer, no m'agrada el país on es fa, a més, després de l'espectacle vergonyós, vomitiu, lamentable que va haver-hi...
Ara en parlem.
Que això és una vergonya... I després, que jo crec que la federació el que vol és que hi hagi un Barça-Madrid, ja sigui a semifinals o a la final. I després jo no m'acabo de creure que els equips de primera federació, de segona federació i de tercera federació rebin diners per jugar aquesta Supercopa. I no m'estranyaria pas que algú de la federació sigui molt feliç sempre.
Sospita.
No, feliços són sempre. Sobretot
sí, però ja m'entens, Miqui,
T'entès.
El format jo crec que s'ha encertat, com una final full, està ben plantejat i així. El que no s'ha encertat és el lloc i l'enfocament aquest de cara al negoci, de cara al negoci, i negoci pels grans, que són els que ens donen peles, i els altres, mira, els hi donem la propina. Però el fet que es faci el país que es fa, amb les circumstàncies que es fa, que es passés tan paral el que va passar amb aquell grup d'aficionats i dones de jugadors del Mallorca, que la federació ho ha passat per alt pràcticament, ho ha deixat com una cosa aïllada i que han sigut fabulosos amb el tracte. Una companya periodista que va tindre problemes de tenir que travessar tot el camp per poder anar a un lavabo. Vull dir, en un país que amb aquesta mentalitat no es pot jugar una competició així. I ja sortir el president aquest i plantejada que la Supercopa Femenina també es podria jugar allà, vamos, jo crec que les jugadores tenen que sortir avui mateix i dir que si es fa allà, que vagi a jugar ahí sol, perquè no hi van.
Sí, a mi un
fet de l'equip que sigui.
Un fet que em sorprèn és que jo pensava que després de la destitució de Rubiales, pels motius obvis, potser la nova incorporació del president seria una manera de trencar amb aquest pacte amb Aràbia, però ell segueix dient que 40 milions d'euros són molts milions d'euros i que a Espanya segurament no retorni, però jo ahir, torno a dir, veient el partit, pensava que bonic hagués estat poder veure aquesta final, que al final va ser un gran partit de futbol, aquí, a casa.
Clar.
Qui surt perjudicat sempre? L'aficionat.
L'aficionat. És que, ja que vols guanyar diners, és a dir, suposo que als Estats Units estaríem disposats a pagar 20-30 milions fàcilment, és a dir, en comptes de pagar 40 milions per anar a Aràbia, és a dir, doncs ves 20-30, vas als Estats Units, si el teu únic i exclusiu propòsit és guanyar diners, ves a un altre país, perquè és que anar a Aràbia Saudí, a mi crec que és vergonyós. I a més el que estava dient ara el company de la Supercopa Femenina, on un país on no hi ha drets per les dones, és a dir, però quina broma és aquesta? És a dir, és que el caballero don dinero llama don dinero i al final tots són igual d'ineptes i el president de la federació pues, és igual d'inepte que el que hi havia abans.
I va, que ens quedem sense...
Que jo me'n recordo...
Ens quedem sense temps, anem a fer una mica de repàs sí. del que va ser la jornada de la Lliga, que clar, a banda de la Supercopa, la Lliga va seguir, els equips catalans, el Girona va guanyar 1-0 a l'Alavés i s'apropa una mica més a les zones europees, i en canvi l'Espanyol doncs, es va deixar, bueno, penso jo que es va deixar dos punts a casa contra el Leganés perquè tenia una oportunitat de sortir del descens i no ho va fer, no sé si algú
bueno, cap dels tres d'acord al partit. Sí.
I de l'Espanyol, el tema mans, que hem parlat amb la Carme durant mesos i mesos, jo encara no ho entenc, és a dir, perquè hi ha el primer gol del Leganés que rep amb la mà i després ve el gol de l'Espanyol toca amb la mà i ve el gol i a ell l'anulen i a l'altre no, aleshores jo no entenc. I a l'Espanyol ara mateix, si no guanya divendres contra el Valladolid, té un problema perquè té un calendari abismal, és a dir, crec que juga contra el Madrid, Sevilla, Real Societat i no me'n recordo si em deixo algun, és a dir, que si no guanya el Valladolid per donar-se una alegria, té un problema.
Cada vegada més el futbol sembla voleibol, dubto, perquè hi ha cada vegada més pilota amb la mà que no pas amb el peu.
No, home, l'Espanyol té uns partits molt difícils ara, Valladolid, Sevilla i Real Madrid. Són tres partits molt fotuts, Valladolid perquè és un rival que estàs allà lluitant amb ell i que pot passar qualsevol cosa. El Sevilla sembla que està despertant una mica i l'Espanyol no aixeca cap i té que aixecar-lo sí, ja, sí. Que si no serà massa tard. Ara encara té temps, perquè la diferència de punts és relativament poca, que tens un parell de partits bons i pots donar un salt important, però té que donar el salt ja.
I ràpidament,
una sorpresa amb aquests partits estaria bé.
Ràpidament canviem d'esport i fem una mica d'actualitat del que seria el bàsquet blaugrana, perquè van guanyar la pista de Gran Canària i tenen una mica més a prop a entrar a la Copa, que semblava una cosa inèdita, que no entrarien, però sembla que si tot va com ha d'anar, doncs aquesta última jornada abans de tancar la primera volta.
Espera't que no hi hagi sorpreses. Espera't que no hi hagi sorpreses, perquè el Barça de bàsquet és una partida de monopoli i no saps quan et compraran la casa, és a dir, perquè a nivell de bàsquet juguen molt malament, juguen a través de jugades individuals, el partit del guanya Panther amb un últim quart brutal, però a la secció del Barça s'han de fer moltes preguntes perquè la imatge un any més és bastant fluixa.
Però la casuística afavoreix el Barça. Recordem que està empatats a victòries amb el Saragossa, però té un avaraix 21 punts positius. També el Baskonia i el Murcia estan lluitant per aquesta vuitena plaça. El que ja va assegurar la seva plaça és el Manresa, que s'enfronta al Joventut aquest cap de setmana. No sé si algú té plan d'apropar-se a Manresa a veure el partit.
No.
No, mira, seria un plan, no? Important.
Molt bon plan. És un molt bon plan.
Algú de la taula fa anys aquell dia, així que té altres compromisos.
Sí, qui és l'afortunat?
Jo mateix.
Està dient perquè li paguem el viatge, o sigui, què penses, que ho diu gratis?
Jo m'he demanat un parell d'extrems i un migcampista pel Sabadell, Jo m'he demanat un parell d'extrems i un migcampista pel Sabadell.
Com està el tema del Sabadell? Qui serà el nou entrenador? És a l'interí, però es pensa en algun nom? Tu saps alguna coseta?
Sí, és a dir, l'interí serà l'entrenador del filial que farà el partit de la Copa Catalunya davant el Terrassa i en principi l'entrenador hauria de venir entre dimecres i dijous. I de moment han sonat algun nom, però encara no se sap. És a dir, prefereixo no dir cap nom per il·lusionar a la parròquia Requinada.
Molt bé, Raül, doncs tanquem aquesta tertúlia esportiva d'avui dilluns. Moltes gràcies a tots tres, Jesús, Miqui, Raül, bon any i ens veiem per aquí, ens escoltem.
Moltes gràcies.
Igualment, que vagi bé a tots.
Una abraçada a tots.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu.